Reflexiona fins al moll de l'os amb Guillem Plans i Jordi Ullà. A Ràdio Castellà.
Una comunitat política no sorgeix perquè els humans necessitin viure junts, sinó que viuen junts perquè necessiten viure bé, és a dir, viure feliçment. Benvinguts i benvingudes al Moll de l'Os, on mirem de reflexionar fins a la part més íntima dels conceptes, un programa per escoltar en silenci i per aprendre a escoltar el silenci. Una estona de reflexió que avui dedicarem a la política i parlarem de la gestió de la cosa pública des d'una perspectiva que creiem que s'ha perdut. Tenim amb nosaltres Jordi Ullà, que ens conduirà a les reflexions com ho feia el personatge de Sòcrates a les obres de Plató a través del diàleg, i Marc Béjar, que ens explicarà alguna cosa que desconeixíem a la secció del programa. Benvinguts els dos.
Hola. Hola.
Què tal?
Doncs desenganxeu-vos, oients, del WhatsApp, que comencem. Si et sembla bé, Jordi, comencem parlant de llengua, perquè la manera com emparaulava el món aquesta gent que vestia amb draps estranys i que parlava grec té alguna cosa a veure amb com pensaven que havien de ser les coses, i la política, evidentment.
Molt bé. Parlarem de llengua. Més que de llengua, diria, bueno, d'etimologia, que és una cosa que fa molta mandra a tothom, però que, en definitiva, no som conscients de que quan fem servir un llenguatge, el llenguatge porta darrere, doncs, tot un significat molt més profund del que ens sembla, no? Aleshores, efectivament, a mi m'agrada molt anar a buscar l'origen de les paraules perquè ens diu molt del que és cada cosa, independentment de com ara es practiqui. Concretament, política, és clar, té una arrel grega que és abans té una arrel que és poli. Poli, d'entrada, no té res que veure amb la policia. Poli, en realitat, vol dir varis, per a poliformisme, polígons, etc. És a dir, vàries coses. D'aquí va sortir després el concepte de ciutat com a polis grega. Per tant, es va posar com polis perquè era una agrupació de vàries persones i, per tant, l'establiment urbà era l'agrupament de diversos individus en una unitat de ciutats-estats en aquell moment a Grècia. Aquestes ciutats-estats tenien dues característiques bàsiques: una, que eren autosuficients, això se'n diu l'autarquia, i a la vegada eren sobiranes, en el sentit de que eren independents de l'exterior. Per tant, cada ciutat-estat tenia la seva autosuficiència i la seva pròpia sobirania. Aleshores, hi ha una altra paraula que del qual deriva comunitat, que és que quan hi havia aliances entre aquestes ciutats-estats, entre les polis, era quan es feia el que se'n diu un comú o una lliga, diguem-ne, no? I d'aquí comú, comunitat. Per tant, la política, ja veieu que neix tot sempre d'alguna cosa que és comú, de diverses persones, i de moment no estem parlant de que ningú estigui per sobre de ningú, sinó simplement la manera de reorganitzar-se o organitzar-se aquestes persones d'aquestes ciutats, estat, diguem.
I la concepció que en tenim avui en dia, jo crec que està força lluny, doncs, dels seus orígens etimològics.
Precisament, diguem-ne, llavors, efectivament, Aristòtil, que va ser el que ja va acunyar molt més la paraula ja no polis, sinó política, política ja és referit a l'individu que forma part d'una polis. Per tant, tot allò que suposi organitzar aquesta comunitat, no? Amb una idea molt clara que tenia Aristòtil, que no era tant una qüestió simplement d'organització, diríem, logística des del punt de vista de territori, de coses tangibles, sinó de coses que tinguin que veure amb el concepte de bé comú i de felicitat. Un cop més, per lo que m'has dit abans, aquí també podem veure que ara la política, per desgràcia, no necessàriament, o pot ser que sigui implícit que darrere hi pugui haver una felicitat, però no és prou explícit per part de la gent que està en política d'atrevir-se a dir que el que estem gestionant en definitiva és la felicitat, i la felicitat no sempre necessàriament està lligada a tenir o no tenir, sinó a la bona harmonia entre els individus de la comunitat, no? És més, hi ha un concepte que després en el temps s'ha fet servir d'una altra manera, però que és el concepte, no sé si ho coneixeu, que la paraula idiota és una paraula grega,
no sabia.
Que no és un insult, ara es fa servir com insult, però idiota a Grècia era el que no participava de la vida pública. Val? És a dir, per què? Perquè hi havia una rotació en la política on tothom participava de tot, i per tant diríem que això feia que, com que hi havia una rotació de càrrecs públics que només durava un dia, doncs tothom sabia respectar, perquè un dia eres governant i l'altre dia eres governat. Val? Per tant, era una cosa de tots. Aquí vull fer una reflexió de que moltes vegades, quan parles de coses de la Grècia de fa 2.500 anys, la gent dirà, hòstia, aquest pesat encara ens parla de Grècia, quina cosa més anacrònica, tal i qual, no? Jo diria que 2.500 anys, des del punt de vista de l'edat de l'univers, és mig segon, val? Per tant, el que passa, encara que ens sembli que és molt, 2.500 anys, en el fons, en la història humana, jo quasi diria que el concepte que van llançar els grecs en el seu moment, avui dia encara no s'ha materialitzat. Val? És a dir, és com, imagina't un arquitecte que fa uns planos,
sí,
collonuts, però que després no sap encara aquí què ha de fer perquè allò sigui realment una casa. No? Val? És a dir, no hem superat el que van posar els grecs sobre la taula.
No? Pot ser que...
Hi ha un concepte que va durar molt poc, tampoc cal idealitzar els grecs, els hi va durar escassament 100 anys, i després ja hi va haver, doncs, sempre el món dels conflictes i de les guerres, no? Però avui que es parla tant de democràcia i de política, amb l'arrel de democràcia, doncs crec que recordar d'on venim i com ho podem recuperar és important.
Tu, Jordi, ja vas viure la política en primera persona durant un període de 2 anys, va ser regidor municipal. És interessant que ens expliquis, per tant, si aquest esvoranc que hi ha entre la teoria i la praxis, on t'has de calçar les botes i baixar el fang, o malauradament posar-te uns guants i pujar al ring, diguem-ho com vulguis.
Sí, jo vaig anar a caure a la política, doncs, amb aquella innocència de l'humanista, que pensa que és el moment de portar humanisme, i realment quan tu enfoques aspectes humanístics tothom et pica l'espatlla, no? I crec que en el fons tothom ho agraeix, no? Que hi hagi gent que puguem enfocar-ho des d'aquí. Però els mecanismes que avui regeixen la política estan molt trabats, com perquè això pugui ser així.
A nivell municipal, però també...
A tots nivells. I fa falta molt treball individual de cadascú de superar vells paradigmes, diguem-ne, no? per atrevir-se a desfer això. Sí. És a dir, clar, les estructures... Ja he dit abans que no cal idealitzar els grecs, perquè els grecs també, a la vegada que van aportar això, són pobles indoeuropeus, i els indoeuropeus van portar també tot el que és el sistema jeràrquic, el sistema de jerarquia que s'ha mantingut durant els 2.000 segles que coneixem, vull dir, la jerarquia típica de les tres classes, no? La governant, sacerdotal o no, el poble, i entremig, doncs, moltes vegades, doncs, o la religió, o l'exèrcit, és a dir, d'alguna manera, una estructura bastant piramidal on, sí, on un és governant i l'altre és governat, etc. Tot això està gravat d'una manera... Bé, ara no toca parlar d'això, perquè ja m'has dit abans, ostres, què és? Jo et diria que és una gravació que s'ha gravat en la epigenètica. L'epigenètica és allò que heredem del nostre llinatge.
Que és el tema del segle XXI.
Exacte. Que heredem, perquè ara s'ha descobert que no heredem simplement la genètica física, sinó que heredem la motxilla de tots els estats dels nostres progenitors en el nostre llinatge. Per tant, podríem dir que heredem, per què no, tots aquests conflictes i tota aquesta memòria que ve de lluny. I ara és un moment d'enfrontament davant d'aquest paradigma per poder-lo sacsejar, però això no és fàcil, no és fàcil. És com el que ahir es va viure a nivell del dia de la dona, del feminisme, som conscients tots de que hi ha una feina enorme, no tant només amb la voluntat de canviar-ho, sinó amb aquells tics que venen de molt lluny, que sense donar-te'n compte, no estan normalitzats, no? Val? O sigui que això és el que... Te'n preguntaves de la meva experiència. Doncs la meva experiència és interessant. El que passa és que realment et dones compte de que pots fer poc. L'humanisme té poca ressonància, perquè en definitiva la política se la menja bàsicament a les coses molt concretes de fer això o fer l'altre, és molt pragmàtica. Val?
Sí.
Jo no dic que no hi hagin d'haver coses concretes, probablement, però de vegades a mi em falta trobar en la política aquesta capacitat de comunicar a la gent que potser el grau de benestar no és només un benestar material, el grau de felicitat no només és una felicitat material, i sembla que aquí ens faci vergonya tocar això, no? És a dir, sembla com que és cosa massa
idealista.
I idealista, no?
Sí,
i en definitiva, en el fons tothom, més enllà de si té o no té, els valors que realment sent són els valors de felicitat que té amb ell, amb la seva família, amb les coses petites. Hi va haver una infermera que estava amb cures intensives, que es va dedicar a fer un estudi, i va fer una enquesta sobre gent que estava en estat terminal, i els hi preguntava quines eren les 5 coses que més s'arrepentien de no haver fet.
I, que I quines van de... ser? Quines van
I totes eren... La primera era de no haver acceptat decidir fer un canvi en la seva vida quan ho sentia a nivell emocional, no? Mm. O de no haver estat molt prou amb els seus amics, o de no haver sigut prou feliç, o no haver rigut més. De les 5, crec que n'hi havia una que tenia que veure amb alguna cosa material. Sí. És a dir, vull dir, deixem-nos d'històries, sí, és a dir...
Quan ens veiem xungos és quan pensem potser en temes que no siguin tan tangibles.
Bueno, perquè som víctimes d'una manera de portar a la societat que ens porta cap a la cosa més tangible, més material, i això em fa venir altra vegada el concepte de política. O sigui, política... En realitat, hauria de ser, com deia Aristòtil, la gestió de la felicitat comú. No?
I... És així com hem començat el programa.
Ah, exacte.
Amb una cita d'Aristòtil que no havíem tingut ocasió d'etiquetar-la.
Doncs, I si algú pensa que això és un anacronisme, doncs em sap greu, però penso que les coses... hi ha coses que no passen de moda i que sempre s'han de revisar.
Doncs per això estem, per deslligar-nos de l'actualitat i reflexionar i arribar a la part íntima dels conceptes, al moll de l'os, i potser a aquella opinió que és menys popular, és poc popular, però vaja, si aquesta és la nostra intenció. Ens has portat un aforisme.
Sí, seguim amb la idea dels aforismes, no?
Sí, perquè em sembla bona idea.
Són, en definitiva, et permet també reflexionar sobre coses que han dit gent al llarg de la història. I avui n'he portat un, que és de Jean-Jacques Rousseau, del filòsof Rousseau. I diu, la humanitat deu una gran part dels seus desastres al primer que va cercar un terreny i va dir, això és meu.
Sí.
Val? Jo aquí m'hi sento molt proper.
I això ja fa referència a èpoques de castells, èpoques d'indis i cowboys. Això fa referència avui al colonialisme, una part essencial potser de l'ésser humà.
Una part essencial del capitalisme, diria jo, no de l'ésser humà. És a dir, per mi, en el moment, com diu Rousseau, que diu això és meu, automàticament la terra deixa de ser de tots. I per tant passa a ser del primer que la pilla. Amb la qual cosa, això el que afavoreix és una disputa.
Sí.
Si és meu, no és teu. I per tant jo he de defensar-ho com sigui perquè tu no m'ho prenguis, etc, etc. Llavors jo sempre m'ha estranyat profundament des de la meva innocència més elemental de com és que la terra pot ser propietat d'algú. No ho he entès mai. I el dia que vaig llegir això de Rousseau dic, no sóc l'únic. És a dir, si el capitalisme porta l'individualisme, l'individualisme, tornem a l'inici de la política, és l'antítesis de la polis, per tant, de la política. Aleshores, estem en un atzucac.
Exacte.
Una política no és possible fer-la amb ànima si la gent va a la seva. Però hi ha molta feina per fer i ja no vull pecar d'idealista. Penso que tot això després es pot convertir en coses concretes, en actituds concretes de la gent.
Doncs hi ha molta feina a fer. Ens hem de quedar amb una part optimista, no? Una
sí,
mirada optimista.
Bueno, jo crec que ara inexorablement les coses al final van canviant. Jo, per exemple, és un altre tema que tampoc toca avui, però jo he fet estudis d'astrologia i els he fet bastant a profunditat, que també és una altra cosa d'aquestes que la majoria de gent la té o com a frívola o com a... Bueno, quan s'estudia sense fanatisme és molt interessant, no? I és interessant saber que s'entenen moltes vegades els cicles de la història lligats als cicles d'una determinada era, com per exemple s'entén que els grecs fossin fills de l'era d'Àries, i Àries és un signe que té a veure amb la primavera, amb allò que comença, allò que, i per tant els grecs van iniciar una història. Després va venir l'era de peixos, que és una era que és la que estem ara, on tot s'ha col·lectivitzat, i ara estem d'aquí pocs anys començant una altra era, que és l'era d'Aquari, per tant, per això estem en un moment tan crític.
En parlarem d'astrologia.
Val.
Doncs a continuació escoltarem l'amic i periodista Marc Béjar, que ens escurarà la memòria amb una història sobre política. Doncs avui que parlem d'un món com és el de la política, en què la corbata encara és majoritària, m'atreveixo a dir per desgràcia, us porto una història que segur que us semblarà apassionant, ja ho veureu. Tot i que a poc a poc anem tenint cada vegada més casos de dones que arriben a un sector que semblava inassolible en el passat, vull rescatar una història que simbolitza molt bé els inicis de la lluita feminista en un món, com ja he dit, d'homes. Una batalla que, sense anar més lluny, exemplifiquen perfectament en l'actualitat figures com la de l'Elisenda Alemany, diputada del Parlament de Catalunya. Doncs bé, us porto el cas de la Clara Campoamor Rodríguez. Suposo que vosaltres dos sabreu qui és, però pels que s'hagin perdut la lliçó d'aquell dia a la classe d'història, aquesta dona té un paper clau i és una de les artífexs que hi hagi sufragi femení avui dia. La Clara va néixer a Madrid,
a l'any 1888 i després de llicenciar-se en dret es va endinsar en política. El 1931, amb la proclamació de la Segona República, és escollida diputada al Parlament al Congrés dels Diputats, perdó, juntament amb Victòria Kent, és la primera dona que trepitja les Corts, encapçalant així la lluita pels drets de la dona. Recordem que en aquella època, a més, les dones eren elegibles, però no podien votar. Després d'impulsar diverses lleis, sempre tenint en el centre del debat i en el foco la dona, el 31 d'octubre del 1931 aconsegueix, finalment, aquest anhelat sufragi femení. Després que redactés l'article, s'allunya obligada de la política i escriu diversos llibres. Un dels més mítics és el meu pecat mortal, el vot femení i jo, on ella mateixa reflexiona sobre el seu paper en aquells anys i les dificultats que va trobar per anar a la contra, diguéssim, del que estava establert en aquell context, no? Es veu obligada a exiliar-se a Buenos Aires al 1936 i ja no torna a Espanya, on de fet és ben sabut que l'esperaven 12 anys de presó si hagués tornat. Per això no ho va fer i el 1955 es va traslladar a Suïssa, on finalment va morir a l'any 1972. Una figura molt important en la història d'aquesta política que avui estem tractant. I pels que vulguin conèixer més sobre aquesta dona pionera, hi ha una pel·lícula molt recomanable, sens dubte, que es diu Clara Campoamor, La dona oblidada, que relata una miqueta la seva vivència, la seva trajectòria i la seva vida. Si busqueu per la xarxa segur que ho podreu trobar ràpidament. I poso sobre la taula un altre debat que preparant aquesta fantàstica secció que avui encetem m'he trobat amb que a l'hora de buscar sobre dones influents en la història de la política, moltes de les notícies, per dir-ho d'alguna manera i entre cometes totalment que he pogut veure a la xarxa, feien referència a les dones més guapes de la política, les més sexis i tota una sèrie de bajanades de l'estil. Sens dubte una realitat que convida també a una profunda reflexió i que de ben segur mereix fer autocrítica per part de nosaltres, els mitjans.
Doncs el Marc Béjar que ens posa deures, primer de tot la pel·lícula de Clara Campoamor, que és una figura que jo personalment també he de conèixer i després a reflexionar sobre aquest tema. Doncs, com ja és habitual, després de la secció del Marc, tancarem el moll de l'os descobrint doncs, cada dia una mica més els gustos musicals del Jordi Ullà, que s'acabarà convertint en un prescriptor musical. Què tenim avui?
No, mira, jo he portat una cançó molt jo penso que us agradarà, alguns el coneixeu, altres no, és un cantautor madrileny que és Ismael Serrano.
Doncs més deures que ens posem perquè jo personalment tampoc no el conec.
I és una cançó que ja la posarem sencera perquè la lletra no té desperdici, però m'ha interessat portar-la perquè potser per contrastar de que abans hem estat parlant de la política dels grecs, està parlant d'una cosa que pot semblar molt, molt ambigua, no? I bueno, hi ha un altre nivell d'entendre la política en el sentit de preocupar-se perquè les coses, els graus de llibertat i de comunió entre la societat sigui, diguem-ne, justa, no? I ja els cantautors, en alguns casos, doncs ho tracten amb molta cura, no? I aquest és una cançó que, a més, no passa de moda perquè la va escriure en els anys 90, o millor dit, en els 80, respecte de la Guerra dels Balcans, després amb la de Bagdad, amb la d'Iraq va seguir,
després
amb Vietnam, venia de Vietnam, després ara lo de Síria, és a dir, ja veureu que en realitat ell fa referència a tots els somnis que hi havia en els anys 70, d'alguna manera de somnis de llibertat i d'idealisme, i de quina manera tot això, per desgràcia, doncs va caient i no hi ha manera, com diu ell, que sota, bajo las adoquines, no hi ha no hay arena de playa. És a dir, la realitat de veritat, ens marca que encara estem enganxats en aquesta dicotomia del conflicte, no?
No sé si ho has fet expressament, però lliga amb l'aforisme, la cançó, sobre territoris.
Sí, és clar, és que tot lliga. Vull dir, finalment, tampoc és tan complicat. Vull dir, o anem a l'egoisme de l'individu, o anem a aprendre alguna cosa per fer alguna cosa en comú, no? Aleshores, si ho fem en comú, hem de deixar de ser egoistes, perquè si no, no hi ha manera. Aleshores, les dues coses no es poden portar. No se'ns pot vendre una societat capitalista on et diuen que el que tinguis tu no ho tindrà l'altre i, per tant, fes el que sigui per poder-ho guanyar, i a la vegada sigui solidari, no? O sigui, per tant, aquí hi ha un conflicte que té a veure amb el que jo he llegit de Rousseau, que és, crec que està en l'essència d'aquest egoisme personal, de dir això és meu, no? I més quan es tracta d'això és meu, la terra és meva, crec que estem fent un flac favor a la comunitat humana.
Doncs amb aquesta reflexió és impossible acabar el programa d'una manera millor, i a continuació doncs podrem escoltar la cançó. Pareu atenció a la lletra que ens ha recomanat Jordi Ullà. La setmana que ve ens tornarem a trobar a la nostra Torre d'Ivori per arribar al moll de l'os. Som el Salva Soler a l'estudi, el Jordi Ullà, l'ànima del programa, el Marc Béjar i el Guillem Plans. Fins a la pròxima.
Esta canción va para ti, para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años, por acercarme la certeza de que otro mundo es posible, porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora Ahora muy